Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig.
Marià Villán Gómez, Elegies i paisatge, 1948.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Sempre als redors de Sant Josep, onomàstica del nostre bisbe, Josep Àngel, doncs el nostre bisbe fa una reflexió sobre la vocació, perquè estima molt el seminari i se sent sempre molt implicat amb tota aquesta aventura de la vocació. Ens parla aquesta setmana d'apòstols per als joves i veu com el jove sempre té una insatisfacció, sempre té un inconformisme i d'aquí neix una energia important. I parla de que cal una cultura que permeti al jove d'avui trobar-se a si mateix, crear com el que podrien dir una cultura vocacional. I això reclama que el misteri de la vocació sigui constant atenció de la comunitat cristiana. Ens demana una cadena de pregària constant i ens demana un clima d'escolta a la veu del Senyor per així poder recercar quina és la voluntat del Senyor. Per tant, caldrà conèixer joves, caldrà acompanyar-los, caldrà estar en el seu camí de peregrinació, caldrà dialogar amb ells, caldrà confiar en ells. Oració i confiança amb els joves és el pòrtic de tot aquest misteri de la vocació.
Déu us guard. Aquest diumenge es celebra el dia del seminari. Per això vull tractar en aquest escrit sobre les vocacions pensant en els joves. Si alguna cosa defineix el cor jove, és la seva insatisfacció i el seu inconformisme. Els joves cerquen el bé i la veritat, desitgen viure en la coherència i la solidaritat, estan necessitats d'algú que els cridi pel seu nom per un gran ideal. I com a complement de les seves aspiracions més profundes, cal promoure una cultura vocacional que connecti amb aquestes inquietuds i pugui ajudar a satisfer la seva set de sentit, de felicitat i de compromís. Una cultura que permeti al jove d'avui trobar-se a si mateix, recuperar els valors del silenci, de la contemplació, d'una relació d'amistat, de l'amor. Una cultura vocacional que els ajudi a descobrir la grandesa del lliurament i del compromís a través d'un projecte de vida que sigui durador. Aquest marc de cultura vocacional demana que el misteri de la vocació sigui objecte d'una atenció constant per part de la comunitat cristiana. S'ha de promoure a través de diferents mitjans. En primer lloc, una cadena de pregària contínua. També per mitjà de la reflexió serena i la pedagogia adient. I finalment, a través de les iniciatives vocacionals més variades. Tot això ha d'estar encaminat a crear un clima d'escolta de la veu del Senyor i de recerca de la seva voluntat. Això només serà possible si passem d'un plantejament en el que s'encarrega la pastoral vocacional als especialistes a un altre segons el qual es considera un objectiu prioritari de tota la comunitat cristiana. El beat Pau VI afirmava que tota vida és una vocació. En els designis de Déu, cada home està cridat a desenvolupar-se perquè tota vida és una vocació. Des del seu naixement ha estat donat a tots com una llavor, un conjunt d'aptituds i de qualitats per fer-les fructificar. El seu desenvolupament, fruit de l'educació rebuda en el propi ambient i de l'esforç personal, permetrà a cadascú orientar-se cap al destí que li ha estat proposat pel Creador. Fins aquí la cita del Sant Pare Pau VI. Si plantegem la vida com a vocació, hem de concloure que tot ésser humà té vocació. Ara bé, plantejar la vida com a vocació significa acceptar la primacia de Déu en l'existència de la persona. La iniciativa és de Déu i la persona hi correspon amb la seva resposta. La vocació és una crida a realitzar el pla de Déu en tres àmbits: la vocació a la vida, la vocació a la vida en Crist i les vocacions específiques. La vocació universal i comuna a la vida en Crist i a la santedat, en el seu seguiment, s'especifica en diverses vocacions laicals i d'una consagració especial. D'aquesta manera, el misteri de l'Església actualitza la infinita riquesa del misteri de Jesucrist en la diversitat d'estats de vida i de vocacions. I com descobrir la vocació? Com descobrir la crida de Déu? Per fer comprendre el designi sobre la persona, Déu es serveix de mediacions, de dons interiors i de provocacions que venen de la realitat, de la vida mateixa, que és tota ella crida i interpel·lació, si sabem estar atents. Caldrà conèixer els joves, acompanyar-los en el seu camí de peregrinació, dialogar i confiar en ells. S'haurà de respondre a les seves inquietuds i plantejar-los un ideal d'altura, propiciant l'encontre amb Crist, l'únic que satisfarà la seva set d'infinit. Preguem avui especialment per les vocacions. Ajudem el seminari i acompanyem els seminaristes de la nostra diòcesi.
Com rebem els nostres testimonis?
Bé, la gent li va agradar la teva presència.
Ah, sí?
Claudina, sí, sí.
Ai, quina il·lusió. Sí? Sí, així sí, repetim, sí. Oi?
A mi no tant, a mi no tant, no. Perquè em fa suar aquesta cosa. Bueno, en fi, però digues, avui què em vols preguntar?
Sí, sí, com vam quedar l'altre dia, m'agradaria qüestionar el fet aquest de la planificació familiar, vist des del punt de vista religiós. Perquè, és clar, tenir criatures, portar-les al món, està molt bé. Jo sempre he pensat i realitzar-me, com amb tots els aspectes de dona, doncs m'he realitzat també com a mare. A mi m'hagués encantat tenir família nombrosa, però no ha pogut estar, o sigui, no pot ser. Aleshores, com portem el tema de la planificació familiar?
Bé, a mi el que no m'agrada és el nom, perquè Jesús, que va multiplicar el pa, doncs, esclar, que es desborda tantes vegades amb la donació i amb la caritat, doncs no me l'imagino dient, bueno, ara farem una planificació de la multiplicació. No me l'imagino, però jo sé que això té la seva ironia i la seva imprecisió. Però aquí hi ha dues coses que són. Ara, una cosa és el que tu m'has dit de tu, que em sembla molt, molt noble. És a dir, crec que no puc afrontar tenir més criatures. Perfecte. I llavors, en aquest sentit, doncs, hi ha una responsabilitat. Hi ha un desig, tens criatures, i hi ha una responsabilitat. Vull tenir aquelles que veritablement puc abraçar. Però a mi fa la feta que aquest món està, diguéssim, sempre amb unes ganes de confrontar, no? Bueno, i aquelles persones que prenen la decisió de llançar-se, que una de les maneres de realització de la seva donació, de la seva entrega, és tenir una família numerosa. Home, pobres, doncs que no me'ls matxaquin, que no me'ls persegueixin.
Ah, no, si no és persecució, també... ni... Perdoni, mossèn. No, si no és persecució ni matxacar-los, és el fet de que l'Església, en aquest cas, o qualsevol sí. religió, faci conscient de les realitats socials,
sí, però fixa't que hi ha...
socioeconòmiques i culturals.
Hi ha tres coses. L'Església està parlant de la paternitat responsable. Per tant, aquesta inquietud que tens tu et dirà paternitat responsable. Segona, moltes vegades s'està criticant el tema de que l'Església doncs és excessivament severa amb la seva manera de comprendre la sexualitat. Però la sexualitat d'una persona que confia en Déu i diu, el meu Senyor m'ha donat aquesta sexualitat i aquesta sexualitat expressa diverses coses a la vegada. Expressa l'amor, expressa la fidelitat, expressa el plaer, expressa la natalitat. No la vull amputar en cap dels àmbits en què ha estat rebuda.
Perdó, no la vull què?
No vull amputar aquesta sexualitat ni d'excepcionar-la. Vull que sigui tot allò que el Senyor m'ha donat, no? Jo em fa la feta que avui tenim una gran dificultat per acceptar aquella persona que està receptiva a la naturalesa de les coses tal com Déu les ha donat, no? I que aleshores vol, per damunt de tot, ser un el que dissecciona, decideix, pren decisió, i llavors dius, val, per favor, comprengueu la persona que troba la seva plenitud amb aquesta decisió.
No, si comprensió tenim...
No, ja ho sé, però jo et demano perquè entenguis el que diu l'Església i perquè ho diu. Perquè l'Església sempre parla com a filla. És mare que parla als fills, però l'Església la formem als fills. I llavors és la veu del fill davant d'una paternitat i d'una maternitat increïble, no? Parlo de la de Déu, no? Llavors és dir, perquè s'entengui què proposem, doncs dic, és que el moll de l'os de la nostra manera de comprendre la vida i de comprendre la persona, és precisament això. Jo he rebut la meva vida. No em pertany a mi mateix. Les coses les he rebut. Actuo en referència a això, no? I després hi ha les tres de mil i ambivalències que les arreglem com podem.
D'acord. Sí. Em sembla que mossèn, que vostè podria ser polític, perquè se'n va una mica per les branques.
Sí. Bueno, jo més aviat diria, no me'n vaig per les branques. Estic amb una branca que avui és molt incompresa.
Sí, bé, era més que res intentar conjugar el que és la realitat real, social, econòmica, amb el fet, diguéssim, de la fe, el fet de viure el cristianisme, el fet de viure el cristianisme d'una forma sana, plena, però també evolutiva. Seria com un cristianisme evolutiu. Ja, m'ho acabo d'inventar. Què us sembla? El cristianisme evolutiu.
No, a mi és que posar la veritat de les coses en el progrés de les coses tampoc ho acabo de veure clar, perquè si miro enrere, doncs crec que hem progressat en unes coses i hem anat enrere en unes altres, no? I penso que els pobles més pobres doncs tenen un món de natalitat molt més vital i nosaltres, amb més possibilitats, tenim una natalitat molt apagada. És a dir, que segurament, amb una mirada justa, pots dir, home, a mi em fa l'efecte de que paternitat responsable, òbviament, que n'ha d'haver-hi, però també ha de cohabitar amb generositat, no? I en aquest moment, doncs, la generositat davant de la natalitat està com bastant esmicolada. I de vegades et trobes societats, com la societat magrebina o la llatinoamericana, que davant del mateix fet doncs, hi ha un punt de generositat més potent.
Són molt generosos a nivell sexual, vol dir?
No, a nivell de natalitat. Jo amb aquest nivell, senyora Trufaldina, ja no hi entro. No forma part de la meva.
Déu m'exolgui, No em cremaran, oi que no? Ho sent?
No, si a més ets molt bona persona.
Ah, gràcies. Bé, el fet aquest de la planificació ja l'hem comentat, així per sobre, com comentem diversos temes, i ja quant temps tenim?
Tu no ho sé, ara pregunti.
Sí? A veure, sempre sobre el tema...
Tu tira, jo ja veus que estic disposat a aguantar tot el teu bombardeig.
Sí?
Sí.
A veure, hi ha un, per exemple, què passa amb Déu en quant que tothom sempre li dona la culpa a Déu, no? Jo he pensat que, segons la tradició, com parlaves, doncs que Déu va donar l'home a la dona, l'ésser humà, posem genèric, per llenguatge no sexista, a l'ésser humà el lliure albir. Aleshores, perquè molta gent no es vol fer responsable d'ells mateixos i sempre van donar, diguéssim, les culpes a Déu del que passa en el món.
Bé, jo ara... Hi ha una cosa que una vegada em va dir un diu, ara no facis grans esforços per defendre Déu, perquè ni et toca, i Déu és de tal magnitud la seva presència, que no defendré res. El que sí que m'impacta i el que és molt fort és de tot el que pot passar al món, de la meva malaltia, del terratrèmol, de la inundació, del que sigui, el fet de viure en Crist no m'estalvia cap de les coses difícils del món. I si demà hi ha un miracle, no m'estalviarà de la futura malaltia que tindré. I si demà, doncs, no em moro, no m'estalviarà de la mort que després tindré. És a dir, el fet de creure no m'estalvia cap de les coses difícils de la humanitat. El que és radicalment diferent és viure-les en Crist o viure-les sense ell. I després... La responsabilitat que tenim en que el planeta doncs, no està molt ben curat o gens curat. La responsabilitat que tenim de la marginació i especialment de la gravetat de la misèria. No? Doncs Crist sempre serà una presència amb els que pateixen per interpel·lació. Per tant, en el que refereix a la meva persona, dic... Crist em fa obrir els ulls davant la gravetat de les coses que fem i Crist m'acompanya davant de tot allò que és llaga en el món.
Sí, entenem com Crist el fet aquest de...
El fill de Déu.
Sí.
Déu fet home.
Sí, sí, sí. Però s'entén com a icona, deixem parlar així, ja sé que pot sonar irreverent, de justícia, d'igualtat, de compartir, d'estar al costat dels marginats, d'estar al costat de la gent més pobra i de lluitador social i agitador de masses i líder amb un aspecte, diguéssim, social, compromès amb el seu temps.
Bueno, jo aquí tampoc ho tinc massa clar, perquè els salotes, per exemple, que lluitaven moltíssim per l'alliberament d'Israel, estaven bastant empipats perquè Crist no va lluitar massa per aquest alliberament, en el sentit que ells volien. Llavors, fixa't que hi ha una cosa. Quan tu tradueixes qui és Crist i poses una colla de valors, els valors redueixen molt. Llavors jo dic, no, si Crist fos una gran referència, no el seguiria. Si Crist fos un gran lluitador, no el seguiria. Si Crist fos un gran revolucionari, no el seguiria. Si Crist fos l'home més pacífic del món, no el seguiria. Jo segueixo Crist perquè és el meu senyor. I a la seva vida va agafar la forma increïble de la pobresa i de la humilitat. I va agafar la creu. I va estar amb els pobres. I el que va ser molt més important va ser les seves lloances a la pobresa i les seves crítiques a la riquesa. Però el seu moviment s'escapa a tot esquema, a tot esquema, i a més era tan transversal que en el grup dels 12 hi havia, des del que cobrava impostos, el que venia i es diu Judas Iscariot, perquè és... Era sicari, segurament.
Ja. Canviem de tema? Com estem de temps?
Bueno, això, aquesta i una altra i no masses més.
Val. Montserrat, Montserrat. Vaig conèixer amb una senyora que vaig fer un curs sobre el patriarcat i parlava sobre el fet de Montserrat i les verges negres. I el tema de Montserrat és un tema, eh? O sigui, que aquest també el tindrem que fer un altre dia. El fet de la muntanya màgica, la muntanya màgica, i el fet de les verges negres.
Mireu, hi ha una coseta molt, però molt senzilla. Ja per deixar clar el primer tema. La Mare de Déu, quan s'han fet les darreres investigacions per la seva restauració, és blanca. És negra per el contacte amb els llantions i les espelmes. Per tant, és una verge que s'ha quedat moreneta per el culte de la gent que anava portant les... Però, originalment, la Mare de la Montserrat és blanca. Llavors, aquesta pobra senyora que mira la màgia i el tema de les deeses... Doncs
no, no mira la màgia, és antropòloga,
sí,
eh?
Sí, sí, no.
Són paraules majors, eh?
Vull dir, sí, no.
Antropòloga.
Però, bueno, la vostra amiga antropòloga, sí. Li aniria bé saber que la Mare de Déu és blanca. És blanca i és blanca. Aleshores, a mi sí que m'ha semblat sempre que...
No serem racistes.
No, si no és un problema de ser racista. És a dir, sobre el que ella pretén afirmar, que és, jo miro tot el que és Montserrat i llavors ho miro sobre unes estructures, unes potencialitats, no? I llavors dic, escolti, hi ha un fet radicalment actual, una devoció radicalment actual, una devoció que té un entrellaçament d'anys i anys i anys i anys, fonamentalment vehiculada sobre la devoció a la Mare de Déu. Ara vostè estudia molts altres àmbits, però no em redueixi l'esdeveniment del que està passant. I jo, molt lluny del tema del racisme, com a persona, m'agrada dir allò que em va ensenyar aquell amic jove. No diguis mai no sóc racista. Digues que difícil és no ser racista, així seràs més sincera amb tu mateix. Per tant, la vida sempre és una lluita per no donar res per suposat. I si jo vull ser una persona justa, cada dia és de lluitar perquè jo sigui just. I si jo vull ser una persona amb respecte als altres, cada dia és de lluitar per poder tindre aquest respecte. Però, amiga, la Mare de Montserrat, i això és un fet objectiu,
yeah,
és blanca, s'ha emmorenit de la força de la devoció de la gent que ha anat portant llantions i ciris. Ok?
Ah, molt bé. Doncs si és així, amén.
Que important és aquest punt que tens de ser pallassa.
Sí, i tant, mossèn.
Això mateix parlat amb una altra persona, el millor hagués estat una dialèctica que hagués trontollat tot.
I tu, jo espero que em perdonin, tothom,
sí,
eh?
No, però,
pensem... Jo et dic, el fet aquest de ser clown, doncs, és com em permet fer aquest tipus de qüestions.
Pensem ben diferent i hem estat ben contents els dos aquests dos dies.
Molt bé. Sí, jo he estat molt a gust amb vostè, perquè vostè també té una vessant que parlarem un altre dia.
D'acord.
Que és a nivell també artístic, eh?
Molt bé. Perfecte. Doncs així ho farem.
Sí, doncs molt bé.
Molt bona nit.
Molt bona nit.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Tots tenim en el record, i segurament fins i tot n'esteu cansats, perquè jo diria que hi ha una gran interpel·lació. Amb la mort del Gabriel sorgeixen moltes preguntes. Principalment com que estem en un mitjà de comunicació. Com tracten els mitjans de comunicació aquest tema? Perquè no es pot abusar. Perquè no es pot anar al moll de l'os de la morbositat. Perquè no es pot trencar la intimitat de la família, perquè no es poden fer judicis constants ni judicis paral·lels.
la sensació és dir, la notícia és important, però me la distorsiona i me la deshumanitza el propi mitjà de comunicació. Per tant, aquí ve la primera reflexió. No sabem què passarà perquè els processos judicials són lents. I per què són lents? O perquè volen saber exactament què ha passat. I això no pot anar avui per demà a una gran velocitat. Però sí que, a lo millor, no ho sé, però d'entrada el que ha impactat més ha sigut la relació i la reacció de la mare. I llavors és impactant perquè aquesta dona el que ens ha demanat és que precisament no focalitzéssim la mirada en l'odi, no focalitzéssim la mirada en tot allò que és negatiu. Ella ha demanat molt explícitament que aquesta mort i la mort del seu fill generi una possibilitat que ella ja ha tastat. I ella, amb unes paraules boniques, amb unes paraules, doncs, dolces, ha expressat què sentia pel Gabriel, què sentia el Gabriel a la vida. I aleshores dius, que gran és que la persona que està més trencada sigui la persona que ha ajudat més ponts de reconciliació, menys ponts de diàleg, i hagi dit el que no ha dit cap mitjà, el que no s'ha atrevit a dir cap mitjà. Si l'escoltes amb ella, quedes en pau, i si escoltes els mitjans, quedes turbulent. I després el gran tema del misteri del mal. Hi ha unes reaccions impactants que parlen amb una duresa impecable, però nosaltres parlem des de la fe. I Crist ha vingut a salvar la persona. Per tant, tota persona és objecte de salvació. Per tant, la preocupació per la salvació cal que també tractem les persones hipertocades pel mal, doncs també ens han d'ocupar i preocupar des d'aquesta dimensió. I després hi hauria com la dimensió constantment política. Bé, hi ha tot aquest debat jurídic sobre quin tipus de penes cal per a aquestes persones que són molt reiteratives en les seves crueltats. I sí que em dóna la sensació que la gent també queda una mica trista al veure que el debat polític mai acaba de prendre alçada. Sempre està en el fang, sempre està en el fang, sempre repou el fang. I masses vegades mira o interessos molt electorals o premisses molt ideològiques. Crec que des d'aquest programa el que toca és demanar pausa, mesura i, doncs, prendre's les coses amb una altra profunditat. Sant Josep, les vocacions, el seminari, l'onomàstica del senyor bisbe. Mireu que hi ha una cosa que és sorprenent. Sant Josep desborda tot esquema. No el pots encaixar amb la virilitat d'aquell temps. No el pots encaixar en la virilitat d'aquest temps. Hi ha una cosa immensament gran. L'home que deixa tot el protagonisme a la verge i l'home que no té cap possessió de la paternitat. És possiblement la paternitat més gratuïta, l'espòs de mare verge. I ara a mi m'agradaria que això no ho prenguéssiu tant des d'un puritanisme, sinó des del que arriba a significar existencialment. I fixeu-vos que sants molt importants han tingut a Sant Josep per intercessió. Poso, per exemple, a Santa Teresa de Jesús. Doncs ben trobat que Sant Josep sigui el patró del sacerdoci, el patró del seminari, el patró d'aquesta vocació, perquè del que es tracta és precisament de ser transparència de la presència de Crist. No ser els dominadors de les coses de Déu, sinó els receptors que ajuden a rebre les coses que venen del Senyor.
Adéu-siau, que tornarem a remar.